Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada de 8 dimarts, 8 de juliol, en un informatiu que avui obrirem explicant que aquest dilluns es va fer efectiu un desnonament d'un habitatge situat al carrer Almatà de Balaguer. La persona afectada és una dona d'edat avançada, amb dificultats econòmiques, que residia en aquest mateix habitatge des de feia anys. El desnonament es va produir després que el jutjat no acceptés aturar el procediment, malgrat la petició formalitzada per la Paeria de Balaguer a través d'un informe dels serveis socials municipals. L'afectada, a més, convivia amb diversos animals de companyia. La propietat ha acceptat que alguns d'aquests animals romanguin provisionalment a l'habitatge i el refugi d'animals de Balaguer serà l'encarregat de la seva alimentació i atenció bàsica. Parlarem d'aquesta informació com a tema destacat, però també tenim altres notícies que avancem tot seguit en forma de titulars. Parlarem també l'informatiu d'avui dels veïns dels blocs de la Caixa i voltants que van expressar les seues preocupacions sobre civisme i seguretat durant la cinquena visita del programa Paers de Barri que es va dur a terme aquest dilluns. A més, en acabar la reunió, un grup de veïnes van entregar a la Paeria un quadre amb l'escut de Balaguer fet de ganxet. Govern i alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de Torrefeta es reuniran aquest dimecres a Lleida per pactar mesures. El paquet de mesures que en surti es presentarà al president Salvador Illa. També explicarem que comença una campanya policial contra les conductes de risc de conductors de bicicletes i patinets. Trànsit, Mossos i policies locals vigilaran aquestes conductes de risc i el compliment de les normes. En un àmbit més lúdic, el passat divendres el veïnat del grup Mare de Déu del Miracle de Balaguer va commemorar el 75è aniversari de la construcció de les seues casetes. Ho van fer amb un sopar de germanor i una festa. També recordarem que continua Balaguer el cicle de concerts el Música i Tapes. Aquest dimarts a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal hi actuarà el grup d'Havaneres Vent de Ponent. I també que l'Ajuntament de Castelló de Farfanya du a terme un programa de visites guiades als principals monuments de la localitat. Unes visites que tenen lloc els dissabtes a les 7 de la tarda i que es duran a terme fins a l'octubre. I en la part final de l'informatiu tindrem espai per la secció esportiva, amb el Club Esportiu Natació Balaguer, que ha tancat amb èxit el Campionat de Catalunya Júnior d'estiu. Ho ha fet amb dues medalles i 8 finals disputades. Obrim l'informatiu d'aquest dimarts i ho fem explicant que justament ahir dilluns es va fer efectiu un desnonament. Va ser el número 101 del carrer Almatà de Balaguer. La persona afectada és una dona d'edat avançada amb dificultats econòmiques que residia en aquest mateix habitatge des de feia anys. Un desnonament que s'ha produït després que el jutjat no hagi acceptat aturar el procediment, malgrat la petició que va formalitzar la Paeria de Balaguer el divendres passat a través d'un informe dels serveis socials municipals.
El cas es troba actualment pendent de resolució per part de la Mesa d'Emergència, òrgan competent de la Generalitat per a l'assignació d'habitatge en situacions de vulnerabilitat. Fins que hi hagi una resposta, la dona serà acollida temporalment per la seva família. Durant el matí es van desplaçar fins al lloc dels fets diversos representants de la Paeria, entre els quals la paera en cap Lorena González i la regidora d'Afers Socials, Laia Viladrell. També hi van estar presents tècnics del consistori per fer el seguiment de la situació i oferir suport a la persona desnonada. Lorena González ha explicat que divendres es va enviar un informe des de serveis socials al jutjat per intentar paralitzar el desnonament fins que hi hagués una resolució de la mesa d'emergència. Però, malauradament, el jutge no ha acceptat i aquest dilluns s'ha procedit al desnonament. González ha explicat que la situació ve d'anys enrere i que des de la Paeria ja s'han fet diversos informes per tal d'aturar aquesta situació, però que aquest cop el jutge no ha atès a les demandes.
Ja és un tema que ja ve fa molt temps, no? I sí que és veritat que el divendres ja vam intentar aturar-ho també des de la Paeria de Balaguer, perquè vam enviar al jutjat doncs, un informe d'Afers Socials demanant que tinguessin en compte, no? Que paralitzessin aquest desnonament mentre no hi ha una resposta de la mesa d'emergència que està demanada i encara no ha pogut tenir lloc aquesta mesa d'emergència, per tant no tenim resultat perquè no s'ha posat sobre la taula, però malauradament doncs, avui dilluns no ho ha assumit el jutge en aquest sentit i per tant tirar cap endavant aquest desnonament. Llavors ens hem personat aquí, quan ha vingut el secretari judicial, doncs hem estat parlant també amb la família per veure si, quines opcions teníem per poder anar a casa, no? Que la persona pogués anar a casa d'alguna de les filles, i sí que hi ha una opció de que pugui anar de forma temporal, ni que sigui mentre surt aquesta mesa d'emergència, que és el que seria la clau, no? Que pogués valorar-se la seva situació, una persona doncs, que té doncs, una edat avançada i que té una situació econòmica complicada, que creiem que s'ha de fer un esforç, no? I que pogués tenir aquesta mesa, per tant, temporalment tenim aquesta solució.
L'afectada convivia amb diversos animals de companyia, 4 gats, 3 gossos i un lloro. Els gossos i el lloro seran acollits per la família, mentre que la paeria ha intentat gestionar una acollida temporal per als gats. Finalment, la propietat ha acceptat que aquests animals romanguin provisionalment a l'habitatge i el refugi d'animals de Balaguer s'encarregarà de la seva alimentació i atenció bàsica. Tot i això, Lorena González ha fet una crida a qui pugui acollir-los temporalment que contacti amb la paeria.
I sí que també hem estat batallant perquè també compte amb animals de companyia. Sí que hi ha una sèrie d'animals de companyia que se'ls endú, però sí que hi havia doncs, uns gats que hem estat mollent per veure com els podíem ubicar en cases d'acollida, i això ens ha costat molt, i per tant hem demanat a l'inspecció judicial que poguessin continuar aquí aquests animals mentre buscàvem sortida per ells mateixos, i sí, la propietat ha acceptat que temporalment es puguin quedar, i a partir d'aquí vindrem a donar-los-hi de menjar a través dels nostres treballadors del refugi. I aprofito també per fer una crida a si algú té una casa d'acollida que pugui fer-se càrrec d'algun d'aquests animals, doncs, que pugui posar en contacte amb la paeria, perquè creiem que necessitem doncs, també fer aquest suport.
Des del consistori han expressat la voluntat de continuar fent el seguiment del cas, oferint acompanyament a la persona afectada, insistint perquè la mesa d'emergència resolgui com més aviat millor.
Compungits, no?, amb situacions com aquestes, de veure com gent acaba doncs, estant al carrer quan creiem que hauria d'haver-hi altres solucions. Que ja et dic, fa molts anys, però sí que és veritat que des de la paeria els nostres tècnics han estat al costat intentant ajudar, però hi ha altres factors, com pot ser doncs, la seva pròpia pensió, que potser ja és la que li tocaria, però que potser no pot fer front a la hipoteca. Per tant, hi ha altres factors que han fet que malauradament avui estiguem aquí i continuem doncs, treballant per haver-hi, sobretot, donant-li suport a la família en el cas que convingui, sobretot buscant aquestes llars pels gats, perquè al final aquesta casa s'ha de tancar, i sobretot fent força a la Generalitat perquè puguin posar aquest cas a la mesa, que es pugui posar en valoració i que tinguem almenys un resultat, esperem que sigui favorable.
Durant el desnonament, l'afectada, que va estar acompanyada per una trentena de persones entre veïns i familiars, va haver de ser atesa per membres del SEM en trobar-se indisposada i superada per la situació.
I canviem de temàtica i no deixem, però, la ciutat de Balaguer, perquè hem d'explicar que aquest dilluns 7 de juliol es va celebrar la cinquena de les trobades del programa Paers de Barri, que impulsa la paeria de Balaguer, una reunió que va tenir lloc a la zona dels blocs de la Caixa i que va comptar amb la participació de la paera d'Educació i Igualtat, Anna Profitós, i que va reunir també a diversos veïns i veïnes del barri.
Durant la sessió es van exposar les accions de govern desenvolupades a la zona i es van avançar algunes de les actuacions previstes. Tal com ha succeït en altres barris, on ja s'ha realitzat la iniciativa, els assistents van manifestar preocupacions relacionades amb la manca de civisme, la neteja i, especialment, una creixent sensació d'inseguretat. Aquestes qüestions s'han convertit en una demanda reiterada en el conjunt de les trobades i, en aquest cas, també es va sol·licitar la instal·lació de càmeres de videovigilància en diversos punts de la via pública. Les representants municipals van recollir les propostes i van respondre a les inquietuds veïnals, reiterant la voluntat de continuar treballant per millorar la convivència i la seguretat a la ciutat. A diferència d'altres trobades del programa, la reunió als blocs de la Caixa va tenir un toc especial. Un grup de veïnes del barri, les mateixes que per Nadal van confeccionar l'arbre de ganxet i patchwork ubicat als jardins de Xalet Montiu, van lliurar a la paera en cap un quadre amb l'escut de la ciutat, fet a mà amb la mateixa tècnica. El gest va ser rebut amb agraïment per les paeres. Les vistes del programa Paers de Barri continuaran durant els propers dies en altres zones de Balaguer, amb l'objectiu de fomentar el diàleg directe entre l'equip de govern i la ciutadania, escoltar inquietuds i donar resposta a les necessitats específiques de cada barri. La paera de Joventut i Patrimoni, Sandra Madueño, es reunirà amb el veïnat aquest dimarts, dia 8 de juliol, com a responsable de la zona del Firal. I el dimecres, dia 9, serà el torn del paer de règim intern, serveis municipals i habitatge, Jesús Cienfuegos, a la zona propera a l'Escola Pia. Finalment, el dilluns, dia 14 de juliol, serà el torn de la paera de Salut i Protecció Civil, Montserrat Rosells, a la zona de la plaça de Sant Jordi.
Sortim a comarca, expliquem tot seguit que el govern i alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs es reuniran aquest dimecres a Lleida. El govern ha convocat aquesta reunió aquest dimecres amb els alcaldes dels municipis per acordar un paquet de mesures relacionat amb la pagesia i amb la gestió forestal. Ho ha anunciat el conseller Òscar Ordeig a Bovera amb la seva visita que va fer en aquesta població de les Garrigues, on va indicar que les propostes que en surtin es basen en tres eixos principals: en les actuacions d'extinció el dia de l'incendi, en les ajudes a agricultors i infraestructures agrícoles afectades i en la millora de la gestió forestal. També ha explicat que les mesures acordades es traslladaran al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió posterior. A la reunió d'aquest dimecres a Lleida hi assistiran representants de les conselleries d'Agricultura i de Presidència, també alcaldes dels municipis afectats per l'incendi que ha cremat unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Segarra, Noguera i Urgell. I parlem tot seguit del Servei Català de Trànsit, que coordina des d'aquest passat dilluns, juntament amb les policies locals i també amb els Mossos d'Esquadra, una campanya preventiva de conductes de risc dels ciclistes en municipis i carreteres. Així també com amb els patinets elèctrics, també vehicles de mobilitat personal en l'àmbit urbà. La campanya finalitzarà el proper diumenge.
Durant aquests 7 dies es controlaran intensament les distraccions dels ciclistes, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d'altres. També es vigilarà l'ús del casc homologat quan sigui necessari, el respecte de semàfors i senyals de trànsit, així com l'actuació de la resta d'usuaris per si dificulten la mobilitat de ciclistes o els posen en risc. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Trànsit ha recordat que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. En concret, la llei estipula que no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans, i no es pot fer ús de mòbils ni auriculars mentre es condueix un patinet elèctric, així com no poden anar acompanyats i no es poden superar els 25 km per hora, i de nit o amb poca visibilitat cal circular amb llum i roba o elements reflectors. En la mateixa campanya policial de l'any passat es van imposar 397 denúncies en l'àmbit dels ciclistes, de les quals 373 a ciclistes pròpiament i 24 a altres usuaris. La majoria van ser per circulació de risc, 224, i per distraccions, 142. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, en una acció de vigilància coordinada al maig, es van imposar 160 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van fer 1.111 denúncies en relació amb patinets elèctrics i la majoria d'aquestes van ser per circular les voreres. Aquesta campanya forma part de les 4 intensives que Trànsit ha planificat aquest 2025, davant l'augment de la presència de patinets elèctrics i bicicletes en la mobilitat urbana i en la sinistralitat.
I parlem de qüestions més lúdiques, perquè el veïnat de les casetes del grup Mare de Déu del Miracle està d'aniversari. El passat divendres, 4 de juliol, el veïnat d'aquestes casetes del grup Mare de Déu del Miracle van commemorar els 75 anys de la construcció de les seues cases. Ho van fer amb un sopar de germanor. L'acte, que va tenir lloc en un carrer del mateix barri, va reunir més de 90 persones, amb l'objectiu de fomentar la convivència i també de recordar els inicis d'aquest conjunt urbanístic històric de la ciutat, tot fent aquest sopar. Les casetes del grup Mare de Déu del Miracle, situades entre els carrers Sant Lluís, Marc Gómez i Doctor Fleming, es van començar a construir l'any 1951 i van representar una important ampliació del nucli urbà de Balaguer cap a l'altra banda del riu. En total, se'n van edificar 58, convertint-se en el segon grup de vivendes d'aquest tipus fora de la vila. La trobada va ser un espai per compartir memòries, enfortir vincles i posar en valor la història del barri, que continua sent un punt de referència per a moltes famílies de la ciutat. I en un àmbit també festiu, però a l'hora cultural, expliquem que continua a Balaguer el cicle de concerts El Música i Tapes, aquest dimarts a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal, on actuarà el grup d'havaneres Vent de Ponent.
Els dimarts de juliol i agost es fa el cicle de concerts Música i Tapes, una de les activitats d'estiu organitzades per la Paeria de Balaguer, el qual es fa tots els dimarts al vespre a la plaça del Mercadal. Convida a fer unes tapes i gaudir de la música en directe, amb una bona representació de grups musicals de proximitat, algun d'ells balaguerins. El proper concert anirà a càrrec del grup d'havaneres Vent de Ponent. La formació Vent de Ponent va néixer fa 15 anys, a Balaguer, gràcies a un grup de 7 companys apassionats per l'havanera. Durant aquests anys hi ha hagut molts canvis entre els membres del grup, arribant a la formació actual amb l'Isidre Torner, el Paco Mirada, el Ricard Freixas i el Carles Palomes. Aquest constant flux de membres ha enriquit el grup amb diferents influències i ha permès mantenir viva la flama de l'havanera. En el seu repertori també hi podem trobar boleros, valsets mariners, cançó catalana i cançons de taverna. A través dels anys, Vent de Ponent ha demostrat una capacitat admirable per adaptar-se als canvis, i la seva evolució és testimoni de la seva passió per la música i del seu compromís amb la tradició de les habaneres. El concert començarà a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal i, com sempre, durant el concert es podran degustar tapes i prendre un refrigeri. La novetat d'aquest any és la creació d'una beguda tipus còctel especial per l'ocasió, que es pot servir amb alcohol o sense, i també una tapa específica de música i tapes. Un altre cicle que es torna a realitzar aquest estiu és el cicle de monòlegs, que es farà a partir de 9:45 del vespre tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del teatre. El proper convidat serà Dani Morlà. Dani Morlà és un monologuista menorquí amb més de 15 anys de trajectòria en el món de la comèdia. El seu estil barreja humor autobiogràfic, ironia i una actitud desacomplexada que connecta amb el públic. Morlà destaca per la seva capacitat d'autodefinir-se amb humor, presentant-se com calb i pèl-roig, i fent bandera de la seva identitat menorquina. Els seus monòlegs sovint sobrepassen la línia del políticament correcte, però sempre amb un text ben elaborat que connecta amb l'audiència. D'altra banda, durant l'estiu també s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i la salut. Es faran classes de zumba tots els dilluns a la plaça del Morter a partir d'un 9:15, waterpolo els dimarts i dijous a la piscina del poliesportiu a partir d'un 9:15, fitness els dimecres a la piscina del poliesportiu a partir d'un 9:15, aquafitness a les piscines del CK els dijous a partir de les 8:15 i crossfit els divendres, també d'un 9:15 a 9:00 a la piscina del poliesportiu. La programació detallada es pot trobar ja a l'agenda cultural a la web balaguer.cat.
I no deixem de parlar de propostes culturals i estiuenques perquè l'Ajuntament de Castelló de Farfanya està donant a terme un programa de visites guiades als principals monuments d'aquesta localitat, unes visites que tenen en lloc tots els dissabtes a les 7 de la tarda i que es duran a terme fins a l'octubre. Una activitat que ofereix l'oportunitat de conèixer en profunditat el patrimoni històric d'aquest municipi, amb un recorregut que inclou el conjunt monumental del castell i el nucli antic de la vila. La durada és d'una hora i mitja aproximadament. Les places estan limitades a un màxim de 20 persones per grup, amb l'objectiu de garantir una experiència de qualitat i una atenció personalitzada. Per participar-hi cal fer una prereserva a través del portal Lleida Guiada o bé presencialment a l'Ajuntament de Castelló en horari d'atenció al públic. El punt de trobada i inici d'aquestes visites és els porxos del carrer Sant Antoni, davant del punt d'informació turística i l'alberg municipal Cal Ricardet.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
I obrim la secció esportiva i parlem avui del Club Natació Balaguer, perquè el Centre de Natació Mataró va acollir el passat dijous i fins al diumenge el Campionat de Catalunya Júnior d'estiu. Ho va fer amb la participació destacada de dos nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer. Van ser Joel Ferrer i Martina Todorova. En Joel va ser un dels protagonistes d'aquesta competició amb dues medalles. Va aconseguir un or en els 400 estils, que l'ha proclamat campió de Catalunya en categoria 2008, i també un bronze en els 200 estils, amb millors marques personals. També va obtenir destacables posicions en altres proves, com el cinquè lloc en els 800 lliures, setè en els 1.500 lliures, el desè lloc en el 100 esquena i l'onzè en el 100 papallona. Per la seva banda, la participació de Martina Todorova també va ser molt bona. Va disputar un total de 5 finals, assolint posicions com el sisè lloc del 100 i els 200 braça, el setè en els 800 lliures i el desè lloc en els 50 braça i 400 lliures en categoria 2008. Amb aquest balanç de dues medalles i 8 finals, el Club Esportiu Natació Balaguer tanca una gran actuació al Campionat de Catalunya Júnior d'estiu, felicitant tot l'equip per l'esforç i també pels resultats. La pròxima cita del club serà el Campionat de Catalunya d'Aigües Obertes al Port de Tarragona. I arribem ara sí al final de l'informatiu d'avui. Repassem, però, abans d'acabar, els principals titulars de les portades de la premsa escrita. Comencem amb el diari Segre, que destaca que la Generalitat ha reservat 1 milió d'euros per garantir que l'estació d'esquí de Tavascan obri aquest any, després de 3 temporades tancada. La Paeria de Lleida també explica aquest diari que posarà tendals a la plaça Sant Joan perquè sigui més amable a l'estiu. També es destaca un nou accident a la rotonda N240 a Lleida, on ha volcat un camió, un mes en una llarga llista d'incidents en aquest punt. Pel que fa al Pirineu, els amos de Tor insten a posar límit a viatges organitzats de turistes. I també parla de Balaguer i de la dona de 70 anys que va ser desnonada aquest dilluns del seu habitatge, tal com els hem explicat avui en l'informatiu de Ràdio Balaguer. Pel que fa al diari La Mañana, obre portada donant importància a dues notícies. Una és l'estrena de la diputada lleidatana Montse Mínguez com a portaveu del PSOE. L'altra és que la Paeria de Lleida apel·la al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar el control total del camp d'esports. El jutge li denega l'execució provisional de la sentència que dictamina que l'estadi ha de tornar a mans municipals. Pel que fa a altres notícies, en portada, l'IMO tanca l'any 2024 amb 1.133 insercions al mercat de treball i el Pla de Barris finança els pobles petits fins al 90%. La Mañana també es fa ressò del desnonament de Balaguer, afegint que la dona se'n va a viure amb la filla. Informa que s'està investigant les causes del xoc mortal també que va tindre lloc a la 2 a Soses. Finalment, pel que fa al Punt Avui, a la portada el focus és per Turquia. Crits de revolta sacsegen el país, amb estudiants que lideren mobilitzacions contra l'autoritarisme d'Erdogan, inspirats en les protestes de Gezi de l'any 2013. Els Estats Units tornen les tensions comercials, Washington reactiva els arancels i l'incendi de Paüls a la Terra Alta ja frega el nucli del poble. Són algunes de les notícies. En clau política, aquest diari analitza la figura d'Alejandro Fernández entre populistes i comparacions amb Trump. Amb el repàs a les portades de la premsa escrita, posem ara sí el punt final a l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona jornada de dimarts.